migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Fumeu o no fumeu? Com va el tema? Bé, és una qüestió supercuriosa, aquesta. I coses que són molt contradictòries. Tot això és molt contradictori. Molt contradictori per moltes qüestions que posarem a sobre la taula. Per començar, la part positiva des del punt de vista de salut és que fa 20 anys que es va posar en marxa la llei antitabac. Fa 20 anys, podíem fumar a les discoteques. No sé si ho recordeu, jo fa 20 anys encara anava a discoteques. Ara ja m'he de un poc de palo. Però abans sí que anava. I entraves allà, hi havia discoteques que passaves la porta i el fum era com una altra porta. Era una cosa superbèstia, sorties d'allà amb tota la roba que es honorava fum. Clar, si fumaves això, cap problema. Però els que no fumaven, jo soc dels que no he fumat mai, doncs... No és que m'importés, jo no em queixava, no era molt fanàtic, tampoc era conscient, però sortia amb aquella pudor que decantava. Però no només en discoteques, parlem de bars i parlem de restaurants. Fa 20 anys va entrar la llei antitabac que prohibia tot això, fumar en bars, en restaurants, en discoteques, pubs, etcètera, etcètera. No va deixar de tenir una polèmica important, sobretot des del punt de vista de l'hostaleria, perquè recordareu que quan es va posar en marxa tot allò, la restauració deia, bé... I la gent que fuma, què fem amb ella? Es fotem fora? Perquè en aquell moment no hi havia un concepte o no entrava al cap que una persona no podia estar a un bar o a un restaurant sense poder fumar. El que avui és normal, llavors no era tan normal. I no fa tant, són 20 anys. Llavors van dir, vale, doncs autoritzem a fer una zona aïllada per fumadors. Llavors la restauració es va deixar una pasta en muntar aquelles habitacions i aquells menjadors aïllats perquè la gent pogués fumar allà dins. Això va durar molt poc. En 4 dies van dir, no, això també està prohibit. També es van cabrejar tota l'hostaleria perquè havien fet una inversió que no estava amortitzada. Com ha avançat tot això? Ara ha entrat una nova peça en joc, després de 20 anys de la llei antitabac. I la nova peça es diu vapejadors. Però en parlem dels 20 anys d'aquesta llei i en parlem amb el doctor Jacobo Sallarés, que és pneumòleg i coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Com anem?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. 20 anys han passat ja d'aquesta llei, eh?
Sí, la veritat és que ha sigut ha passat ràpid, però verdaderament va ser tot un impacte i continua sent un impacte en el dia actual, realment un gran avenç pel tema del tabaquisme.
Sí, en aquell moment suposo que l'impacte va ser... Quan hi ha coses, aquests canvis radicals no acaben de tenir una bona rebuda, però 20 anys després jo crec que, des del punt de vista de la salut, es nota, no?
La veritat és que, i tant, perquè ja tot el que hem disminuït en afectació pel tabaquisme passiu ha sigut molt important. I, per una altra part, ha afavorit també que la gent que volia deixar de fumar pues cada vegada estigués més clar aquesta decisió. Mira, només una dada que es va veure, sí. Això són dades d'Irlanda, no són nostres, però, per exemple, els ingressos per asma infantil, en el moment en què va posar una llei similar a la nostra a Irlanda, van disminuir els ingressos per asma infantil, sobretot per la disminució de les mares fumadores. Realment, l'impacte que té en salut és brutal. I a dia d'avui, pues, em semblaria il·lògic, per exemple, que anéssim a una discoteca i estigués ple de fum, no?
Sí. Abans era el més normal del món, anar a una discoteca, sobretot els que anaven a discoteca, érem gent jove, bàsicament, adolescents, gent jove... Clar, i això suposo que la incidència, tant en el fumador actiu com el passiu, era important.
Efectivament, vull dir, sobretot, ja t'he dit, era sobretot que aquella gent que no fumava doncs no tenia que exposar-se a tot el que era la toxicitat pel fum passiu i afavorir que la gent fumés menys, no? Encara per això tenim molt treball a fer, perquè a Espanya encara continuem al voltant d'un 25% de gent fumadora, però veritablement a l'avenç en què vam fer a nivell de treure la normalitat del tabaquisme a la nostra societat, crec que va ser molt important, no?
Des d'un punt de vista de llei, anem pel bon camí, és a dir, pujar més impostos per el tabac perquè sigui més complicat i que la gent es desincentivi a l'hora de comprar, posar més llocs on no es pugui fumar, parlant de l'interior dels cotxes i de més, és el camí correcte?
Per almenys és el camí que han fet en aquells països que tenen una prevalença de tabaquisme menor que el nostre. Llavors, amb aquesta experiència d'altres països, tot el que sigui desnormalitzar el tabaquisme és bo, des del meu punt de vista. No es tracta de criminalitzar la gent que fuma, però sí de, diguem-ne, que la gent que es, facilitar que la gent que està exposada a tabaquisme passiu doncs no ho estigui, i per un altre costat ajudar a que sigui més complicat l'accés, perquè així d'aquesta manera facilites que la gent que vol deixar de fumar pues, prengui aquest pas. No?
Han millorat les xifres, doctor? De gent que ha deixat de fumar, eh? Les xifres, sí. Aquestes xifres em refereixo, eh?
Sí, inicialment, després de la llei, sí. Va haver aquesta milloria, però portem uns anys en el qual estem una mica encallats en els últims anys. O sigui, necessitem fer un altre canvi. També és veritat que ara, a dia d'avui, s'està produint un canvi de consum, sobretot a la gent jove, que està fent de tabaquisme convencional a lo que és tot el tema de vapejadors, sí. i tabac calentat, no? I dispositius de tabac calentat. Llavors, s'està fent aquest canvi de consum, però encara estem una mica encallats en els últims anys i tenim que fer més esforços per tal de desencallar aquesta situació.
Clar, parlem dels vapejadors, però informació hi ha. Quan parlo d'informació, parlo de la relació entre càncers i un munt de situacions negatives per la salut i el tabac. És curiós que aquesta informació està, que es va fer realment campanyes d'impacte, que en els tabacs, en els paquets de tabacs, venen aquestes fotografies dient missatges, però sembla que això no sé si acaba de calar perquè ens hem acostumat a veure aquestes coses.
Sí, com tot té un impacte al principi i després s'estabilitza, diguem-ne, aquest impacte. Per això és important continuar fent accions que ja s'han fet a altres països, com és incrementar el preu, per exemple, o fer tot el tema de que el que és l'empaquetat del tabac sigui neutre, que no hi hagi diferències entre marques i tot això. I tota aquesta història és el que pot anar facilitant inclús també disminuir, diguem-ne, la influència de lo que és la indústria tabacalera en diferents àrees de la nostra societat, i tot això fa que vagi, diguem-ne, disminuint aquesta incidència. El que ve és desnaturalitzar el tabac, no? Desnormalitzar-lo. El tabac no és el tabaquisme és una addicció i que a sobre es produeix un gran impacte en salut, amb el qual tenim que desnormalitzar el seu ús.
Clar, aquí entraríem en un tema curiós i podríem especular moltes coses. No tindràs una resposta per la reflexió que faré ara, perquè moltes persones se diuen, si és tan perjudicial, per què no el prohibeixen, el tabac? Aquesta seria una de les frases recurrents, no?, de tot això.
Sí, sí. Bueno, aquí és el tema de... Entrem en un altre debat, que és el tema de la legalització, no legalització. Tenim el tema de l'alcohol als Estats Units, no?, la llei seca, que va augmentar la criminalitat. El tema de la no legalització, el problema, de la il·legalització provoca que hi hagi un augment de, no,
de tot de contraband, mercat negre, màfia, tot això arribaria. Sí, sí.
Exactament, no? Sí, hi ha potser un camí intermedi, que és, per un costat, sí que prohibir a la gent jove l'accés, tal com passa al nostre país, però potser encara que prohibir l'accés del tabac a les generacions joves, això està claríssim, no? Perquè a dia d'avui els 14-15 anys continua sent l'edat d'inici de consum de tabac.
Curiós, eh? Sí.
Llavors,
Directament tabac o els vapejadors tenen molt a dir aquí?
A dia d'avui, el vapejador ha passat per davant del cigarret convencional en aquesta franja d'edat, com a consum. O sigui que, sí, està guanyant els vapejadors i aquest tipus de dispositius electrònics de nicotina respecte al cigarret convencional, que cada vegada està que és menor que el que anys anteriors, no? Segons les últimes enquestes. El tema és limitar, jo crec, limitar el tema, sí que és controlar, limitar el que és l'accés i, sí, i la informació, però el tema de legalització té el problema de que pot augmentar l'altra part. No?
Claro, arreglamos una cosa i estropeamos tres. No, sí. no és qüestió d'això tampoc. Doncs, doctor Jacobo Sallarès, nomòleg i coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana d'Enomologia. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
D'acord, a tu, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Doncs aquesta és la situació i s'entra en joc l'altre element, que és el vapejador. El vapejador té aquesta, i és el que volen les empreses, no?, que tingui aquesta aura de, no, això és més pacífic, menys agressiu que el tabac, i ens estem molt equivocats. De fet, això, la veritat final, d'aquí uns anys. Igual que va passar amb el tabac, dels 60-70 fins ara, això arribarà a passar i ho arribarem a saber. D'aquí uns anys sabrem quina és l'abast real de l'utilització, perdó, dels vapejadors. Va, que de seguida parlarem de reciclatge, però d'un reciclatge molt particular. Què tal, o millor dit, t'imagines un local on vas a menjar i quan acabes de menjar pots portar-te plats, copes, cadires, tot? Doncs de seguida en parlem aquí a Migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Vas a llevarte hasta la churretosa esta por 6 peniques!
Podría hacerte pasar por la reina de Saba. ¿Mantiene su jactancia de hacerla pasar por duquesa en el baile de una embajada?
Rex Harrison.
Es tan deliciosamente vulgar, tan horriblemente sucia.
Audrey Hepburn.
No estoy sucia, me he lavado la cara y las manos antes de venir.
Acepto, haré una duquesa de este miserable desecho de la ruta. Empezaremos hoy.
My Fair Lady, el viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, la era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Hermida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú.
Va, que parlem de reciclatge. Mireu, quan parlem de reciclatge, clar, tu ara penses, reciclatge. No entrarem a la taxa de reciclatge dels ajuntaments, que això seria una altra història que no... Bé, enfada una mica en funció de qui li parlis, bé, pràcticament a tothom. Però quan parles de reciclatge, doncs estem pensant doncs, en contenidors, el groc, el blau, el marró, el gris... Parlem de residus, també, però hi ha un altre reciclatge molt menys visible que no passa per la planta, aquestes plantes de tractament, sinó pels objectes. Això també ho sabeu. Les taules, les cadires, els plats o llits, que no es llencen, sinó que canvien de mans i de vida. Hi ha moltes plataformes que serveixen per això, que són molt útils per aquestes coses. Per exemple, quan un hotel es renova, i no fa gaire, parlàvem precisament amb un hotel que ens explicava que fèiem tot el mobiliari, doncs la renovació d'un establiment doncs, implica substituir doncs, el mobiliari sencer. Els llits, els armaris, les butaques, luminàries... Què se'n fa de tot això? Doncs en funció del cas, aquest material pot acabar en el mercat de segona mà, en mans d'empreses especialitzades o entitats socials que el reutilitzen. Molts hotels, quan fan tot això, doncs es posen en contacte i fan una segona vida a tot aquest material, no? Bé, és un reciclatge que no sempre es veu, però que evita residus i allarga la vida útil dels objectes. Aquest mateix concepte de reutilització es porta fins a l'extrem en alguns projectes de restauració. Per exemple, l'antic Colmado, al barri de Sant Andreu a Barcelona. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Explica'ns aquest cas de reciclatge del Colmado.
Doncs es tracta d'un restaurant i el seu menú no només inclou el que hi ha al plat, sinó que també per 36 euros amb 90 cèntims per dues persones, el client es pot endur a casa els plats on ha menjat, els coberts i fins i tot la taula o les cadires. Hem parlat del tema amb l'ideòleg de Vaciamos, que és el Toni Parra.
Vaciamos ya lo abrí hace unos 5 años y era pues para intentar crear contenido de las cosas que yo tiraba, pues para encontrarle una salida más rápida a los problemas que tenía, que era de ir tirando cosas pues que todavía sirven.
És una altra manera d'entendre el consum. Els objectes no es llencen, sinó que continuen explicant una història. Un tipus de reciclatge que convida a repensar què fem amb tot allò que aparentment ja no ens serveix. Toni Parra es dedica al buidat de pisos i no només els clients es poden endur el que utilitzen al restaurant, sinó que també hi ha altres objectes.
Vaciamos 15-20 pisos a la semana. Tenemos miles de platos, vasos, tenedores, sillas que tenemos que pagar por tirar, porque los puntos limpios pues hay que pagar. Pueden ir 2 personas a comer al restaurante, pueden llevarse lo que han utilizado para comer, el plato, el vaso, el tenedor, la mesa, la silla. Y luego en esos restaurantes, en esas experiencias, también hay un montón de cosas que están en buen estado, libros, percheros, cuadros, espejos, máquina de escribir, bueno, un montón de artículos que nos encontramos en los pisos limpios y desinfectados, los llevamos a esos restaurantes y cualquier persona que disfrute del restaurante se va a poder llevar lo que quiera de manera gratuita.
Jo flipo, m'estic quedant a quadres amb això. Bàsicament, que evident, lo de limpio y desinfectado ja lo dava por hecho, però...
Has de venir amb un cotxe ampli, no?, per poder carregar, perquè és que clar...
Si tu vas amb la idea de portar-te hasta los libros, has d'anar amb un camión de mudanzas directament i quan menges, perquè clar, la taula serà una taula per menjar, com a mínim per dues persones, més plats, més cadires, més tot el que hi ha... Ja m'explicaràs, no?
Sí, sí. A més, la cosa bona de tot això és que també té una finalitat benèfica.
Hay un QR, cada cosa está digitalizado con un QR que la persona que quiera lo escanea, le sale la ficha del producto, de por qué está ahí, de qué piso ha salido, la historia un poco de ese artículo, y si quiere hacer un donativo, hace un donativo pues para nuestro proyecto que ya llevamos 5 años pues cuidando animales en Lleida. Necesitamos unos recursos que hemos pensado que el que quiera colaborar, pues ahí está.
Maravilla. Per tant, sí, sí, un negoci que fa que no es tirin les coses, que es reutilitzin, que tinguin una segona vida, però la curiositat, no?, és força gran.
Clar, el problema és que vagi allà, si no t'agrada no te'l portes, suposo,
clar.
No? Però el menú et costa igual, no?
Sí, clar,
és el mateix preu, aquests 36...
Surt a compte que t'emportis alguna cosa, almenys.
Home, si t'emportes alguna cosa, dic, mira, jo què sé...
Els coberts, encara que sigui.
Els coberts i el plat sí que me'l porto, i la copa de vi, que també m'agrada, també està guai. Doncs és una manera interessant de reciclar en aquest cas. Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
Doncs ja veieu, si voleu fer un què de reciclatge o necessiteu canviar mobles o renovar coberteria, vajilla, plats, etc, doncs mira, igual hi ha alguna cosa que us pugui agradar en tot cas, no? Bé, doncs és un projecte de reciclatge que està molt de moda, i no només de moda, sinó que ha de ser una qüestió també de consciència, en tot cas, de reciclar. Insisteixo, hi ha una cosa també, quan parlem de reciclatge, ja a un nivell habitual d'ampolles i de més, que possiblement i s'hauria de fer un replantejament de parts d'aquest reciclatge. Igual que això que ens explicaven del Colmado, doncs està realment més força interessant i curiós. Després hi ha altres coses que queden una mica coixes, com el model. Perquè en el fons, quan tu vas a deixar ampolles de vidre o plàstic, estàs reciclant, evidentment, durant una segona vida, aprofitant aquests materials, però tu estàs regalant aquests materials. I estàs pagant. Per un material que després tornaràs a comprar. Si vols incentivar el reciclatge, que cal pujar-ho a Catalunya, una manera d'incentivar no seria donar, jo què sé, vales per un súper? Però se'm passa pel cap, eh? Segurament algun ajuntament ja se li ha passat pel cap, això. Però jo no sóc un geni, sóc mig tonto. I ja arribo a aquestes conclusions. I això incentivaria el reciclatge. És interessant perquè igual algun dia podríem parlar d'això, a veure per què no es fa, per què no es planteja. Segurament vosaltres, si teniu una determinada edat, recordeu quan portàveu les ampolles al trapaire i el cartró al trapaire i us donaven pessetetes. En aquell moment era pessetes. I jo em comprava xutxes amb aquelles pessetes. Pues una cosa semblant, no sé, eh? Igual ara estic parlant d'una manera molt així, sense saber de què va la història, però igual no és tan difícil, no en qüestions de donar euros, possiblement, però sí, vales. Això ja fan alguns països d'Europa, ja ho estan fent, i les taxes de reciclatge augmenten amb aquesta incentivació, augmenten. Bé, de seguida arribarem a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis aquí a COPE Catalunya i Andorra, el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva, i deixo només una curiositat. Amb tota la nevada que cau a Catalunya, que està caient des de segona quinzena de desembre i aquests dies que portem de gener, l'estació de Portainé, a Lleida, s'ha col·locat en la quarta estació de tot el món, de tot el planeta, en gruix de neu, de la que ha caigut. La quarta de tot el món. I així queda. Va, recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, i a partir també de la nostra aplicació per iOS i Android. Allà busqueu COPE Catalunya i trobareu totes les xerrades, les nostres i les de tota la casa. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
COPE Catalunya y Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. Buah, és que... No salimos de una que nos metemos en otra. Ahir ja ho dèiem, que avui plouria. I plou. No hi ha cap alerta, eh? Podem dir que és una pluja sense drames. Podem dir-ho així. És pluja i neu. Pluja i neu. Tot el que és el Pirineu Central i Pirineu Occidental, i pluja pràcticament a tot el territori que durant tota aquesta tarda. Possiblement quedaran una mica més al marge cap a l'Empordà, cap a tota aquesta zona, igual queda una mica més al marge, però que alguna gota no es descarta, ni molt menys. També quedarà una mica al marge Terres de l'Ebre, cap al Montsià. Aquí és on hi ha menys possibilitat de que plogui, però també alguna gota pot caure. Tota la resta, pluja i neu durant aquesta tarda. És un front que passarà ràpid, De fet, avui les temperatures són una mica més altes, sobretot les màximes, però això s'acaba ràpid, perquè ja de cara a demà matí, doncs, hi haurà més predomini del sol cap a Ponent i cap a la Catalunya central i núvols cap a comarques de Girona, les Costa Brava Nord i cap a Terres de l'Ebre, on sí que pot caure algun plogim de cara a demà al matí. Per la tarda no acabarem de fer net, continuaran totes aquestes pluges, sol, aquestes amenaces, no? I sobretot el destacat és que aquesta borrasca deixarà pas a una altra massa d'aire fred i farà que a partir de demà les temperatures tornin a baixar per situar-se per sota del que tocaria. Farà fred, farà fresqueta, sobretot a partir de demà tornen a baixar les temperatures. No tenim actualització del... Ah, sí? Ah, doncs mira, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Preguntem a l'Adrià Fernández. Adrià, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar que es dona pas alternatiu a la C-16 a Cercs per un accident. També cal destacar que hi ha 6 quilòmetres de retencions a la P7 entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. Des del Servei Català de Trànsit continuem recomanant utilitzar la B40 i la N340 cap al Penedès, la C32 i la C31 pel litoral, i el desviament a la 2 a Martorell i després agafar la C15 a Vilafranca del Penedès com a vies alternatives. Finalment, també cal destacar que hi ha retencions a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, i de moment això seria tot. Bona tarda.
Gràcies, Adrià. Cuida, que tinguis una bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
I al final, gol in extremis del Girona, eh? I parada salvadora de Ter Stegen.
Un gol de Vitor Reis a la penúltima jugada i una aturada de Ter Stegen a la última jornada. Clar, ha explicat així, el Girona 1, Getafe 1, sap a bon resultat.
Sí.
Clar, Girona 1, Getafe 1, sense explicar això, doncs potser tenint en compte com venia el Girona i tenint en compte els problemes del Getafe el decurs de tota la temporada, sap a poc. Però, de moment, escolti, 2026, el Girona no ha perdut. En el que portem d'any, el Girona no ha perdut. I, vulguis que no, referma una mica aquesta trajectòria ascendent que sembla que té l'equip de Mitchell, que s'està refent en aquesta segona volta i que encara ha d'encarar ara dos partits d'importància. Un desplaçament al camp de l'Oviedo,
sí,
equip que està ara mateix en zona de descens, i després Sevilla. I després Girona-Barça. Bueno, ja en parlarem d'això.
No juga Ter Stegen, la clàusula de la por, etc.
Escolti, vostè ho ha dit, Ter Stegen va debutar ahir com a porter titular del Girona i va fer aquesta aturada a l'última jugada del partit amb el genoll. Aquestes aturades que fan els porters ara moderns...
En plan handball o futbol sala...
Que et posen un genoll tocant a terra perquè no passi la pilota pel forat. Però, escolti, és una aturada al cap i a la fi, que reté un bon punt a Montilivi després del gol de Vitor Reis, i que ratifica les bones sensacions que van deixar els tres debutants. No només Ter Stegen, perquè Fran Beltran també va estar en una bona línia i tot fa pensar que serà imprescindible per Mitchell en el mig del camp, i els minutets que va tenir Echeverri a la segona part, 25-30 minutets, van ser d'allò d'aixecar expectatives, de que el Diablito serà també un futbolista important per Mitchell.
A veure si el Diablito és Diablito.
Bueno, aviam.
Vostè se'n recorda d'aquell davanter que va fitxar el Barça fa molts anys?
Si fa molts anys...
Fa molts anys. No, és que tu, ja t'ho dic a tu perquè sé que tens una edat.
Claro.
He visto piedras con menos años que tú. Que se llama Roberto Dinamita.
Ostres.
Te'n recordes de Roberto Dinamita?
I tant que me'n recordo.
La d'acudits dolents que li van fer al pobre Roberto Dinamita perquè no marcava i eren Dinamita tiene la pólvora mojada.
I de Julio César Romero Romerito.
Sí, senyor.
Que el van portar...
Que nombre de torero.
I el van fer debutar contra el Madrid.
Hoy torea César Luis Romero Romerito.
Clar, sí que me'n recordo d'aquests... Bueno,
pues espero que aquest...
Dinamita va arribar a debutar. A la història del Barça hi ha un davanter fitxat, que es diu, que era brasiler, que es deia Cleo, que no va arribar a debutar.
Imagina't.
Se'n recorda vostè de Creu?
Sí,
perquè
recordo, sí.
Jo també he vist pedres que tenen menys anys que José Miguel Cruz, eh? Jo també les he vistes, clar. Ara aquí Marc Puerto està posant cara de què estan parlant aquests tios, no?
És que és una pedra jove, Marc Puerto, per això.
Clar, és una pedra jove, que encara no s'ha compactat, del tot, eh? Però bueno, ja que m'ha preguntat vostè pel Barça, doncs sí. anem a entrar en matèria.
Demà tenim el gran dia, no? Bueno, gran dia, sí, gran dia.
Bueno, escolti, 387.420.489.
Són persones, són euros?
Combinacions.
A combinacions?
Combinacions possibles de la última jornada de la Lliga de Campions. És tan senzill com 3 elevat, aixecat a la 18a potència.
I això per què serveix ara?
Això serveix per establir quins 8 equips saltaran una ronda a la Lliga de Campions, entraran al famós Topocho.
El Topocho.
Ara tothom parla de Topocho, eh?
No, està doncs... bé, m'agrada molt aquest
sobrenom del Topocho. A mi també m'agrada aquesta expressió del Topocho.
Està guai.
I qui queda entre els 24 primers que hauran de jugar una ronda més en aquesta Lliga de Campions? El Barça juga demà contra el Copenhague, al Camp Nou, ha de guanyar. I si pot ser, golejar per entrar dintre d'aquest Topocho i saltar-se una ronda de Champions. Estan en marxa la roda de premsa prèvia. Ja està parlant Hansi Flick. Ha parlat abans Dani Olmo, que ha dit que no han preparat res especial amb aquesta necessitat o conveniència que té el Barça demà de golejar els danesos.
No, ho hem preparat de la mateixa manera que sempre. Al final som un equip que arriba molt a porteria, tindrem moltes ocasions. Com he dit abans, l'objectiu és guanyar i després marcar tots els gols possibles, totalment, però primer de tot és guanyar i els altres partits ens donen totalment igual.
A més, informa Lina Condis, l'entrenament ha començat amb uns 45 minuts de retard, però amb la presència de Ferran Torres, que podria ser novetat per jugar aquest partit de Lliga de Campions. Per tancar el bloc Barça, per dir-ho d'aquesta manera, també és protagonista Dro, que ja ha signat el seu contracte pel Paris Saint-Germain.
Mm-hmm.
8 milions...
No està malament.
Escolti...
Déu-n'hi-do, està bé, no?
Econòmicament parlant,
va bé.
8 milions d'euros pel Barça pel traspàs de Dro és una molt bona operació. Ara, igual Dro esclata al Paris Saint-Germain...
En qüestions de cantera, doncs, miri, sempre jo crec que si algú ha d'esclatar, té més opcions d'esclatar el Barça amb ADN Barça, amb tota la història i els cuidadors i les cures de la Masia, que no pas fora. No, ja. No dic que no ho vagi a fer, perquè
però,
igual
miri,
ho fa, eh?
Acabem d'escoltar Dani Olmo,
sí,
que va fer viatge d'anada i tornada. Per exemple, Gerard Piqué és un altre que va fer viatge d'anada i tornada.
És com un entrenamiento, és com ir a hacer la mili.
Se van a hacer la mili fuera
i luego
fan un Erasmus,
vuelven formaos.
Fan un Erasmus i tornen. Alguns
correcte.
Tornen, d'altres
no.
Però vaja, la rebuda de Luis Enrique a Dro ha estat antològica, eh? Perquè hi ha imatges de Dro signant el seu contracte, se li apropa per darrere Luis Enrique... Aquí has firmado 50 goles y 50 asistencias.
Sí, sí.
El pobre... Sí.
Pues,
gracias.
Qué collonament, pobre.
Ja.
De bon matí, el Luis Enrique, que ja imposa per si mateix, imagina't, eh?
Però escolti, l'esdeveniment d'avui és el que passarà aquesta tarda a Madrid.
Ara.
És el que m'agradaria.
Ara. Como diga la meva mare, mirarlo por un agujerito.
Por un agujerito.
Mirar por un agujerito,
Qué
va a passar allí,
como
eh?
Como si fuéramos la vieja del visillo.
Exacto. Sí,
parlem, senyor, de la reunió del Espanyol amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres. Després de dues jornades on l'estament arbitral... Vaja, diguéssim que no ha estat generós, precisament, amb l'Espanyol.
Ha estat desencertat.
Ha estat molt desencertat amb l'Espanyol.
Clarament, eh?
El penal que va suposar el 0-2 contra el Girona, el penal que suposa el 3-2 i la derrota contra el València, i, sobretot, perquè el VAR no intervé en aquestes dues accions i no tira enrere, per exemple, l'acció de València... Amb una agafada de samarreta prèvia. Doncs anem a veure què s'inventen a Madrid per consolar a la gent del Espanyol. Sentirem Roberto, que ha parlat amb els mitjans del club. I en plana poliesportiva, doncs el que toca aquests dies, l'europeu de waterpolo, Espanya va començar amb mal peu la competició femenina, derrota davant d'Hongria. Els nois de l'handbol, que tot i estar fora de les medalles de l'europeu, estaria bé que quedessin cinquens, perquè això dona bitllet per jugar al proper Mundial. I l'Open d'Austràlia de tenis, on Alcaraz va fent camí.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passin 5 minuts de les 3 de la tarda, com sempre, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports copé amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem de la proposta de la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona, que posa sobre la taula la proposta del transport públic gratuït per jubilats. De seguida en parlem d'això aquí a migdia copé, a Catalunya i Andorra.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha proposat avançar cap a la gratuïtat del transport públic per a les persones jubilades. Ara hi ha certes avantatges per discapacitats, per persones que tenen certa discapacitat o per gent gran. Això és veritat. Però cap on anem? Parlem d'això amb el senyor David Bondia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, és una cosa que no gratuït, però ja hi havia descomptes i targetes especials, no?, per la gent jubilada.
Sí, sí, hi ha descomptes, hi ha reduccions, però també hi ha molta confusió. Hi ha molta confusió al voltant de que bueno, han canviat, per amb el que era la T rosa, ara sí, és la T metropolitana rosa, la T rosa, però hi havia confusió perquè per unes persones era gratuït, per unes altres persones era tarifa reduïda, i per a altres persones no hi havia cap tipus de bonificació. Mm. Això en funció de què? Això en funció del topall d'ingressos que tenien les persones. Per exemple, a les persones que tenien el dret en aquesta, això és l'àrea metropolitana de Barcelona, que tenien accés en aquesta T-Rosa gratuïta, que ara serà metropolitana gratuïta, era amb un topall de fins a 9.240 euros per persona i any. La reduïda era per fins a 18.480 euros per persona i any. Això tenint en compte que aquí hem de sumar unitats familiars i, per tant, es van sumant unitats familiars i es divideix pels membres de la unitat familiar i es diu si s'arriba o no a aquest topall. La majoria no arribaven a cobrar més aquest topall perquè la renda mínima està per sobre d'això.
De fet, heu rebut unes quantes queixes, no?, els darrers mesos aquí a la sindicatura.
Nosaltres hem obert aquesta actuació d'ofici perquè hem obert diverses queixes, perquè hi havia famílies en què tenien persones amb discapacitat a càrrec i no tenien cap tipus de prestació, però sí que tenien ajuts extres d'entitats i això es venia a computar. També perquè això és per unitat familiar i el tema de les unitats familiars avui en dia han canviat completament. També perquè hi havia persones, avis i àvies, que tenien nets a càrrec i tampoc entraven en aquesta computació. I, per tant, nosaltres el que vam veure és que aquí hi havia dos tipus de disparitats. Una, la disparitat era en quant a l'edat. A l'edat de l'àrea metropolitana hi ha diverses ciutats que comences a tenir accés a la possibilitat d'accedir a aquesta T metropolitana uns a partir de 60 anys, altres a partir de 61, altres a partir de 62 i altres de 65 en endavant. Diem, no, s'ha de uniformitzar i fixar clarament a partir de quina edat es té en compte això. Una altra era que és que hem vist nosaltres que hi ha ciutats del nostre país, Girona, Tarragona i Lleida, tenen moltes més bonificacions i fins i tot tenen gratuïtat. I a l'estat espanyol ens trobem que Madrid, a partir dels 65 anys, les persones majors de 65 anys tenen tot el transport gratuït. Per tant, vam veure que escrivia un greuge comparatiu i per això fèiem aquesta aposta. Nosaltres entenem els topalls d'ingressos socials amb beneficis de...
A Madrid és el conjunt de la comunitat autònoma? Crec que sí, no?
Sí, a Madrid és el conjunt de la comunitat autònoma. Clar, el que veiem és que això és una disparitat molt gran que hi ha a casa nostra. També és veritat que hi havia molta confusió. Abans la gent comprava la T4 pensant que tenia... perquè anaves directament a comprar-la en un estanc o en algun bloc habilitat, pensant que tenia el transport reduït, quan no, quan el topall era superior a això, però clar, com que no tenien aquesta informació, bueno, ara que hi ha la informació, i que anem tot amb la targeta, ja és la targeta magnètica, el que veiem és que tot això s'ha de tramitar mitjançant la web de l'Ajuntament i això s'ha creat moltes disfuncionalitats. I també una altra és que l'àrea metropolitana de Barcelona, a totes les persones que van obtenir el carnet de pensionista abans del 2014, independentment de la renda que estiguessin cobrant, tenien el transport gratuït. Per tant, veiem que hi ha una visió antiga del 2014, que els pensionistes que s'acollien a aquest règim, malgrat que estem al 2026, ho tenen totalment gratuït, però els altres que possiblement estiguin cobrant rendes inferiors a aquestes, no entren en aquesta relació.
Quina descompensació, no? Quina manca de coordinació, diria jo, fins i tot aquí, no?
Sí, i també perquè sí que és veritat que per temes de renda haurien d'intervindre, però aquí no es té en contra el patrimoni. Hi ha gent que té molt patrimoni i no té renda. Imagina't una persona estrangera que ha fixat la seva residència a Barcelona, però està cobrant la pensió a Alemanya, Movimento, o on sigui, i té un gran patrimoni aquí. Clar, com anem per temes de renda, li sortirà renda zero i, per tant, tindrà el transport gratuït a Barcelona quan té un gran patrimoni. Per tant, nosaltres el que diem aquí hauríem de ser més coherents i el que oferir a les persones jubilades el transport gratuït, bàsicament perquè estem fent...
Però pots comptar quantes persones tindran aquest gran patrimoni i no sé si utilitzaran el transport públic, aquestes persones que tenen gran patrimoni.
També aquesta és una altra, però és que la nostra reflexió és aquesta. La nostra reflexió és que alguns el podrien tenir tenint un gran patrimoni i cobrant una gran renda, però fora de l'Estat, però no aquí. I també per què? Perquè hi ha una aposta decidida per al tema de la mobilitat sostenible i per l'envelliment actiu. I, per tant, cada vegada la gent té més esperança de vida. I, per tant, si fem aquesta aposta per una mobilitat sostenible que impliqui el transport públic i aquest envelliment actiu, el que hauria més de fomentar-ho i facilitar-ho. La millor mesura, oferir aquest transport públic gratuït per les persones jubilades a la ciutat de Barcelona.
Sí, això per començar. És difícil fer-ho, suposo que això entraria, parlem de ciutat de Barcelona, però si parlem de transport públic estem parlant de l'àrea metropolitana, no? On entraria aquestes diferents zones? O com es faria això? Seria per zona? Seria per què?
No, això seria que ho impulsés la ciutat de Barcelona fins a aquelles zones que cobreix l'àrea metropolitana. I hem vist quines són les diferents zones, també hem vist aquí quins serien els requisits, empadronat a la ciutat de Barcelona, el grau de... perquè no només és persones majors de 60 anys, sinó el grau de discapacitat. Tenim requisits que estan fixats i creiem que es podria adaptar aquests requisits fent alguna modificació. I la modificació seria aquesta, perquè fixa per la mateixa targeta metropolitana té rosa, criteri de gratuïtat, criteri de reducció i criteri de pagament com tothom, busquem un criteri que sigui uniforme i per nosaltres el criteri uniforme seria el criteri de gratuïtat.
Doncs senyor David, bon dia, síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, i de seguida parlem dels 70 anys del termòmetre més famós de Barcelona.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs coneixeu el termòmetre de l'Avinguda Portal de l'Àngel de Barcelona? És aquell termòmetre que està a sobre de l'Òptica Cotet, que està allà a sobre, que marca la temperatura. Doncs aquest termòmetre, que ja és part del paisatge i està declarat com un bé municipal, compleix 70 anys. 70 anys! En parlem amb el Javier Cotet perquè ens expliqui la història del termòmetre. 70 anys, quina efemèride. Javier, bon dia, benvinguda.
Bon dia, bona hora.
70 anys, eh?
Sí, la veritat és que el temps passa molt ràpid.
Home, no tindràs tants anys, tu.
No. Jo quan vaig néixer ja existia el termòmetre.
Bé, escolta'm, explica'm les curiositats. Primer, per què es decideix, Marc, a posar allà un termòmetre?
Bueno, això va ser el meu avi, que pues, després de la guerra van comprar l'edifici, que estava fins a... Llavors estaven de lloguer, i volien... van fer una remonta de l'edifici, de 6 a 8 plantes, i volien fer un element distintiu de l'edifici Can Cotet, no? I llavors la primera idea era posar unes ulleres que donés la volta a, com una cúpula que es volia fer a dalt de tot l'edifici, però que amb la verticalitat que hi ha a Portal de l'Àngel, aquesta cúpula amb les ulleres que donaven la volta no es veia.
Clar, quedava deslluït, quedava molt deslluït. Clar,
no es veia. Llavors, com en aquella època, les òptiques, doncs tot el tema d'instrument òptic i meteorològic es venia molt, i un element molt, molt típic de regal, i doncs es va decidir posar aquest termòmetre que al meu avi, com li agradava molt importar productes de fora, recordem que encara estava una mica a la postguerra, doncs va veure un termòmetre similar a Copenhague, li va agradar molt i van estar treballant quasi 7 o 8 anys en el projecte.
8 anys en el projecte?
Sí, ostres, perquè no era fàcil.
Clar, no, suposo que ara... No, clar, jo, pobre de mi, acabo de fer una comparació amb els temps d'avui com els d'abans. Però no sé, abans era tan difícil posar tot això?
No. A nivell administratiu no va haver cap problema, sinó de la idea inicial, sí, de què volien fer, les primeres discussions, com ho farien, qui ho portaria... eren tres germans, si ho feien, si no ho feien. Això va ser molt idea de... amb la convivència dels seus germans, però molt la idea del meu avi, i va trigar bastant. I també perquè era un tema que era totalment voluntari i no era cap obligació empresarial, sinó que volíem fer-ho com un regal a la ciutat, com un tema distintiu.
Un què distintiu, més atractiu, perquè tothom mira cap allà, més té un què publicitari. Correcte. Perquè mires cap allà i veus també la botiga. Vull dir, és una qüestió inevitable, té de tot allà. Clar, són 20 metres de termòmetre que marca... Arriba als 40 graus, crec, no?
Sí, va de menys 5, o sigui, 5 sota 0 a 40 graus. Ells van fer un estudi meteorològic en aquell moment de les mínimes i les màximes a la ciutat de Barcelona i van decidir pues, que aniria de menys 5 a 40 graus. Clar, la curiositat de quan van inaugurar el termòmetre és que aquest mateix febrer es va arribar a menys 5 i semblava que el termòmetre estava apagat.
I ara quan arribem, si no sé si, bueno, la previsió no serà una bogeria arribar als 40 graus a Barcelona en els pròxims anys,
tindria que començar de 0 a 45.
Sí, com a mínim de 0 a 45 en tot cas, Bé, clar, com és el manteniment d'aquest termòmetre?
Bon, al principi era molt complicat perquè era de mercuri i el termòmetre de mercuri estava al terrat i llavors hi havia unes connexions elèctriques que anaven des del terrat fins a cada grau de temperatura del termòmetre i per una connexió elèctrica s'encenia una bombeta i cada grau era una bombeta. Això donava molts problemes de manteniment amb la pluja i també algunes queixes perquè la diferència de temperatura del carrer fins al terrat, a vegades, que seria una novena planta, a vegades eren importants, no? De 2 o 3 graus i la gent era en això molt tiquismiquis, per dir una paraula positiva, no? Però ara tot això, als anys, crec que finals de... Finals principis del segle XX, ara sí. No me'n recordo si era 99 o 2001, ara no sí. Me'n recordo, es va canviar tot, es va posar tot electrònic i ara tot funciona...
S'ha modernitzat, modernitzat amb LED sí. I aquestes coses que es porten ara.
Sí, és,
jo m'imagino, Javier, anar allà a canviar una bombilla, o sigui, s'ha fos la bombeta...
Però era un tema complicat.
Clar, ja.
La primera idea era posar-ho de neó, tot de neó. Uh-huh. I molt maco i tot això. Però el problema que havia era el del manteniment amb els vells, que no es trenqués el neó, que aguantés una pluja forta, una gran... Bueno, tot era... I finalment es va posar unes bombetes que anaven protegides amb un plàstic per fora de color vermell.
D'acord, sí, sí. Bé, el 99, l'any 1999, l'Ajuntament de Barcelona l'ha reconegut com a petit paisatge de Barcelona. Bé, bàsicament això... Què significa? Perquè és cert, ja forma part del paisatge, bueno, més enllà del que sigui content de publicitat i d'un reclam comercial, ja és part del paisatge.
Aquest premi va ser molt important perquè nosaltres vam tindre un requeriment dels bombers de Barcelona que teníem que treure el termòmetre.
Ah, sí?
Sí, perquè va haver una inspecció en aquell moment de tot l'edifici, de tots els elements que estaven per fora dels edificis, i ens vam demanar on teníem l'autorització administrativa per tindre aquest termòmetre, que nosaltres vam començar... El meu avi ja havia mort, i vam començar
a buscar papers,
i no vam trobar cap paper. I diem, ostres, doncs no tenim permís. Permís o no ens costa. L'Ajuntament tampoc ho tenia, ho van buscar i tampoc tenia. I llavors, clar, això era l'època del Joan Clos, i van començar a donar-li voltes a veure com ho feien, perquè ells tampoc volien treure el termòmetre, però teníem que legalitzar-ho d'alguna forma.
Sí.
I llavors, la millor manera de donar-li un premi i al darrere del premi legalitzar tot el tema del termòmetre, que ara i actualitzar-lo i posar-lo bé, i es va posar una placa al carrer, en recordatori del meu avi, bueno, i va ser... I això significa que el termòmetre no es pot treure de l'edifici, i que la propietat de l'edifici té l'obligació de mantindre aquest element paisatgístic.
D'acord. Vull dir que ja ho fèieu, vull dir, això del manteniment ja ho fèieu.
Això ho fèiem de forma voluntària, però això després va... Són, a vegades, aquests que estem molt contents, però aquests regals envenenats, no? Donen un premi, et diuen, mira, donem un premi, però a partir d'ara tot això no ho pots tocar, no ho pots treure i mai ho podràs ni modernitzar i tampoc pots utilitzar-ho, en teoria, com a element publicitari.
Doncs, senyor Javier Cotet, escolta, gràcies per fer-nos incèntims d'aquests 70 anys d'aquesta icona paisatgística de Barcelona. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És un què? És una icona que quan hem passejat per allà pel portal de l'Àngel l'hem vist, no? Allà dalt, el tomòmetre aquell, sempre pensava, si visto? Doncs mira, 70 anys d'aquesta icona paisatgística de Barcelona. Arribem a les dues. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, i també a la nostra aplicació per iOS o per Android. Allà busques Cope Catalunya i també les trobaràs. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar una molt bona tarda i rebin una salutació del que els hi ha parlat amb gust, José Miguel Cruz.